Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Reprenem el tema de la setmana que avui estem dedicant a les extraescolars. I en aquesta segona part sumarem dues veus més amb dues opcions d'extraescolars ben diferents i també habituals. La primera d'elles des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Ara parlem de propostes artístiques amb la Cecilea i la Cati de Mars, l'Acadèmia Mediterrània d'Arts d'aquí de Sant Sadurní. Molt bon dia a totes dues. Què tal? Com estem?
Bon dia. Molt bé.
Abans de començar a parlar d'aquestes propostes artístiques, jo us vull preguntar per l'inici de curs, perquè en aquestes primeres setmanes de programa és moment de retrobaments, d'inicis, en el vostre cas, inici des de l'1 de setembre del nou curs, i quin balanç en feu? Com ha anat?
Pues mira, empezaré contándote un poco, empezamos... siempre un poco antes, como para que también los trabajos tengan una continuidad y no empezar siempre de cero, ¿no? Uh-huh. Y eso va muy bien porque como que agarran tanto a niños como adultos las ganas de seguir un proyecto, porque en las artes los proyectos son largos, no es empezar y terminar.
Sí, pels nens, ja parlant dels més menuts, per ells també és un procés com d'adaptació, de tornar a la rutina, però que no sigui una cosa de cop, que ho puguin anar fent a poc, començant amb l'extraescolar, començant a reconnectar amb els treballs que portaven del curs passat, el que volen fer aquest curs, parlem una mica de com els ha anat l'estiu, que ens facin un feedback de com es senten, com estan, i a partir d'aquí doncs, anem arrencant.
Parlem d'aquestes arts plàstiques. Cecília, Cati, què és el que oferiu a Mars? Expliqueu-nos una mica... aquest ventall de propostes, perquè quan parlem d'arts plàstiques, la cosa és variada i per la gent que ens estigui seguint, potser pensen en pintura, que és el que ens imaginem tots directament, però sobre quin ventall treballeu?
Bueno, como decís, y es así tal cual, son muy amplias las artes plásticas. Se trabaja desde... La base siempre es el dibujo, porque es donde empezamos a reconocer el espacio, a cómo ponerlo en esa hoja, ¿no? Incluso si queremos hacer volumen también, los escultores son grandes dibujantes. Y desde ahí se trabaja la pintura al óleo, la ilustración, la tinta, la escultura, el grabado. Al final todas tienen un denominador común, que es trabajar con la sensibilidad propia y adquirir técnicas y herramientas diferentes. Y después cada persona tiene su inclinación de búsqueda o sus ganas de conocer más una técnica que otra o se siente más cómodo ahí y de experimentarla también, porque la experiencia te lleva a ver qué es lo que te gusta y cuáles son los obstáculos y superarlos. Al final también es un camino interno de cada uno, ¿no? Y también es a lo que vamos como objetivo, a que la persona no solo haga cosas con las manos, sino con ella misma, ¿no? Con su interior.
Sí, ara també estem començant a fer una mica més de projectes gràfics, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo m'he incorporat aquest any i vaig fer disseny gràfic a l'Escola Massana i pues, estic intentant implementar d'alguna manera els meus coneixements dins del taller, i també ara estem oferint no només el que seria pintura, dibuix i com aquestes arts més pures, per dir-ho d'alguna manera, sinó també enfocar-ho des d'una manera més moderna, per dir-ho, per posar-li una paraula, i intentar combinar ambas coses, perquè també hi ha... Jo només estic amb... Perquè tenim nens petits i adults. Jo només treballo amb els nens, però sí que hi ha molts nens que tenen molta curiositat per aquest tema gràfic, que no acaben d'entendre què és, i incorporar-ho d'alguna manera de la mà amb l'art, el dibuix i la pintura, perquè ells puguin començar a experimentar aquest tipus d'arts gràfiques.
Mm-hmm. Els hi poseu tot el ventall sobre la taula i ells escullen o una mica? Com funciona això?
No, a veure, hi ha un procés. Sobretot quan els nens acaben d'arribar, que són, em refereixo que són nous, que no han vingut cap altre any al taller, ni han fet cap esplai ni res, primer se'ls dona una base. I a partir d'allà, al nen sí que li anem donant recursos i a la vegada també pot escollir certs projectes.
Sí, la base, primero algo tan sencillo como saber agarrar un lápiz y no usar una goma todo el tiempo, poder arreglar algo que no te gusta lo que estás haciendo, trabajar la frustración, o sea, tomar una proporción, esas cosas son básicas y también hay un ida y vuelta, ¿no? Uno cuando los ve trabajar también ves, vas proponiendo, vas mostrando, mostrás pintores, mostrás dibujantes, mostrás proyectos. Y ellos es una charla también, ¿no? El trabajo del taller al final es comunicación, es una charla. Y de ahí sale el proyecto más grande. Y en el caso de los adultos y adolescentes, vienen por diferentes motivos. Entonces hay gente que ya sabe que quiere venir para hacer pintura, pero siempre igualmente partimos de la base que es el dibujo. Que al final es un idioma, es una manera de comunicarnos las artes plásticas. Y el mismo ejercicio enfocado en intereses diferentes entre un niño y un adulto es beneficioso para las dos partes, ¿no? Porque el adulto va a trabajar otras cosas cuando haga una cabeza y el niño va a trabajar otras porque está en una parte evolutiva diferente de su educación. Pero se trata de esto, de que cada uno tenga su proyecto, tanto el adolescente, hay muchos que van a la Universidad de Bellas Artes o al bachillerato artístico, o adultos que lo hacen de hobby, o que siempre quisieron pintar y no pudieron hacerlo hasta ahora. Uh-huh. Y es guay porque hay mucha gente que se descubre que busca un tiempo para hacerlo en su casa, que descubre que va mucho más allá de lo que imaginaba que puede hacer. Y eso es muy enriquecedor.
Sí, al final a Mars el que oferim és una experiència dins del món de l'art i les arts gràfiques que cadascú també porta una mica al seu terreny. O sigui, no tots fan el mateix. És un acompanyament bastant personalitzat per cada alumne, tant pels infants com pels adults.
A mi m'ha agradat molt, Cecília, una cosa que comentaves, deies que és un llenguatge. I jo et vull preguntar per una sensació que tinc, i jo crec que és un fet, és que quan som petits tothom dibuixa, tothom hem dibuixat de petits, però conforme ens anem fent grans, ho deixem de fer.
Sí. Incluso cuando fue la pandemia, todo el mundo dibujaba también, ¿no? Y todo el mundo apelaba a ese primer lenguaje que son, a ver, son nuestras manos, nuestras primeras herramientas. Después vendrá todo lo demás, pero con las manos venimos al mundo. Sí, es un lenguaje que es muy rico para muchas cosas, para expresar, para poner fuerza o no, para elegir, para contar algo. Y trabajar sobre uno mismo. Entonces, creo que es importantísimo incluso, ayuda a muchas otras asignaturas dentro de lo que sería la educación institucional, ¿no? Si fuera tomada en cuenta como una herramienta real de educación, ayudaría muchísimo. Algo importante también es sacarlos de este chip de si lo hice bien o lo hice mal. Si ahora voy a hacer lo que hizo el otro porque llegué después, no, dentro del taller no va así, ¿no? Cada uno es cada uno y necesita cosas completamente diferentes, en los adultos también. Porque por ahí una persona necesita ver ciertas cosas, enfrentarse a ciertas cosas y la otra necesita cerrar un ciclo, me lo invento, ¿no? Pero es que cada uno va a necesitar cosas diferentes. Entonces intentamos respetar esto. Nosotras vamos de a uno y después volvemos al primero. Y es chulo porque ellos también pueden compartir lo que está haciendo el otro y pueden vivir lo que hace el otro como espectador, escuchar lo que le están diciendo. Entonces, si vos estás haciendo una ilustración, escuchás lo que es un volumen y ya no es una cosa ajena a vos que no sabes que es un volumen porque no te tocó la clase de volumen. Y el otro, lo mismo con el que está ilustrando, sabe lo que es una línea, lo que es una forma abierta, cerrada, agarrar una pluma. Entonces ya también ahí hay un despertar de la curiosidad. En los adultos pasa lo mismo. De gente que de pronto se apuntó porque quería dibujar y se encuentra haciendo una escultura. Porque, mira, porque a veces no tenemos la información suficiente cuando queremos hacer algo. por X causas, porque nunca lo vimos o porque no nos creemos capaces o porque hay miedo al error, lo vemos muy grande o no, y después te vas dando cuenta que está ahí, ¿no?, al alcance de tu mano. Y ese es el lenguaje del que hablamos, ¿no?, que al final lo podemos agarrar y podemos contar algo con eso.
Una última, si algun dels nostres oients ens està seguint, vol sumar-se a aquest llenguatge que comenteu, estan a temps d'apuntar-se?
I tant.
Com ho han de fer?
Sí, han de... Nosotros somos muy clásicos. Tienen que mandarme un WhatsApp o acercarse a la academia, que está aquí en el carrer San Antonio número 7.
Sí. Es pot fer per WhatsApp, com ha dit la Cecília, apropant-se a l'acadèmia, per mail o per missatge directe d'Instagram. I nosaltres contactem directament amb la persona, li expliquem els horaris, si vol passar-se i explicar-li una mica la dinàmica del taller, i a partir d'allà es comença.
Sí.
Doncs ha estat un veritable plaer conversar amb vosaltres d'aquest llenguatge. Jo em quedo amb aquest concepte que heu comentat i que em sembla fantàstic. Cati, Cecília, un plaer tenir-vos al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Són quatre activitats en les quals posem el focus i la música és una d'aquestes propostes que porta tants i tants beneficis al desenvolupament infantil i juvenil i, és clar, no la podíem descuidar. Així que, per acabar aquest tema de la setmana, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo per parlar de música de cant.
Doncs sí, les extraescolars són diverses, com heu comentat, idiomes, esports... Però també hi ha una part molt, molt interessant per la canalla i per no tant la canalla com és la música. Per això m'acompanya la Judit Barros, ella és coordinadora pedagògica de l'escola Contrapunt. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Hola, bon dia, doncs molt bé i gràcies per convidar-nos a xerrar una estona.
I tant, faltaria més, esteu a molts municipis de les nostres comarques, exactament en quants esteu?
Doncs mira, aquest curs estem a Sant Jaume, a Llorenç, a Banyeres, Santa Oliva, Bellvei i Cunit.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Tants municipis, m'imagino que és un èxit per l'oferta formativa que teniu, oi?
Sí, a veure, al final nosaltres l'objectiu com a escola és acostar la música al màxim de persones possibles i al final doncs, bueno, tenir aquesta oferta repartida entre diversos municipis de la comarca ajuda que la majoria de gent doncs, tingui un accés més fàcil i també doncs, poder bueno, crear una escola potent amb una diversitat de l'oferta i on al final se sumen esforços i alumnes de diferents perfils i llocs.
Quina són l'oferta formativa que teniu per als alumnes?
Doncs mira, la veritat que ara mateix tenim una oferta formativa per totes les edats. Comencem amb els més petitons de mesos fins a 2-3 anys, el que seria doncs, tota l'etapa d'escola bressol, que fem música en família, que és una activitat doncs, on hi participa l'infant petitó amb un acompanyat adult. Després ja passaríem a la sensibilització, que seria com l'etapa d'infantil, d'I3 a I5, on ja venen sols i ja bueno, doncs, comencen a jugar amb la música, amb el cos, amb la veu, diferents instruments. I llavors després, a primer de primària, ja és quan comencem a entrar en contacte directe amb diferents instruments, com ja serien doncs, els instruments de corda, els de vent, que és on fem el taller d'instruments, perquè els nens i nenes doncs, puguin experimentar amb els diferents instruments i puguin escollir quin començaran l'any que ve, ja com de manera única. I això, a partir de segon de primària, ja és quan sí que comencem les classes d'instrument doncs, més habitual, que aquestes classes, doncs això, des de segon de primària fins a adults i gent gran, no tenim un límit a l'escola, i llavors, durant totes aquestes etapes, a part de les classes d'instrument, també tenim els conjunts instrumentals, o sigui, els combos, que serien els típics grups doncs, de pianos, bateries, guitarres, veus, amb instruments diferents, i algunes petites orquestres. I també tindríem doncs, la part de creativitat, música viva, que seria com el llenguatge musical doncs, una mica més aplicat, amb bueno, quan són més petits, doncs això, també a través de la veu, del cos, i quan són més grans, a través d'arranjaments. I per últim, la part de la producció musical. Això seria una mica el resum així ràpid de tota l'escola.
Déu-n'hi-do. La vostra història es remunta a fa molts anys. Tants com 35.
Sí, això mateix. Bueno, la veritat que la Contrapunt inicialment va començar a Llorenç del Penedès, i això doncs era una escola de música que només estava allà al poble, que tenia, bueno, doncs això, un llarg recorregut i que havia tingut molts alumnes. I bueno, aquest procés doncs, de diferents anys i diferents situacions va fent que l'escola a poc es vagi transformant i que doncs, sorgeixi la iniciativa aquesta de començar a contactar amb altres municipis. Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'afegeix Sant Jaume i a poc doncs, la Contrapunt es va expandint per la comarca, però sí, ja portem bastants anys de recorregut.
Com reben els ajuntaments aquesta oferta en un inici? Perquè la veritat és que tots continuen des de fa molts anys.
Sí, a veure, doncs cadascú d'alguna manera ha anat entrant en el projecte de maneres diferents, no? Sí que és cert que el més habitual doncs, és recolzant aquestes classes com més extraescolars i bueno, d'alguna manera doncs, facilitant que allà al seu municipi s'hi puguin fer a la tarda les classes d'instrument, però també és cert que a poc les maneres han anat canviant, no? A part de tota aquesta oferta extraescolar, també tenim tot el programa Un infant, un instrument, que és aquest programa que fem dintre de les escoles de primària en horari lectiu, o sigui, mentre els nens i nenes estan a l'escola, i sobretot bueno, consisteix en dintre de l'hora de música que tenen tots aquests nens i nenes a l'escola, doncs fan una orquestra de vent o de corda dintre d'això, del seu horari lectiu. Llavors és cert que en funció del municipi doncs, han anat entrant de diferents maneres, no? I ara mateix a la majoria de llocs tenim tant la part extraescolar com la part dintre de l'escola primària, però això, cadascú d'alguna manera doncs, ha entrat en diferents vies i tenen uns instruments en concrets, uns altres, es potencia en funció del context del municipi, però sí, al final doncs, bueno, rebem aquest suport i acompanyats de l'Ajuntament doncs, decidim una mica quina és la millor oferta, no?, per cada lloc.
Què aporta la música als alumnes?
Doncs mira, la música, a veure, al final... A mi m'agrada dir que la música és una opció més, com moltes d'altres, no? Vull dir que al final cadascú ha d'escollir allò que el fa feliç i allò que, bueno, que li ve de gust fer i que és el seu, no?, en aquell moment o etapa de la vida. Sí que és cert, doncs, bueno, que a nivell de música, doncs, és una pràctica que bueno, a nosaltres ens agrada pensar que beneficia totes les persones, no? Al final és això, cadascú doncs, acaba tenint un contacte més o menys directe o més llarg o més curt, no? Però bueno, tot aquell temps doncs, al final és una eina creativa d'expressió, de compartir, no? De generar comunitat, de cohesió social... Bueno, al final és això que dic, no? Cadascú ha d'escollir el seu camí, però sí que la música doncs, bueno, és una eina molt rica per totes les etapes i que això, en un moment o un altre, doncs, ens ofereix allò que més necessitem, no?, en cada etapa.
Els que estudiaven música fa molts anys, et parlo de la meva època, sí, era considerat com una activitat elitista. Aquelles sí, formacions que eren costoses, també molt feixugues en segons quins aspectes, però vosaltres, la vostra missió va ser la de canviar aquesta percepció, oi?
Sí, és cert que veure la música doncs, durant molts anys no ha estat a l'abast de tothom i d'alguna manera doncs, també els ensenyaments musicals... Doncs, érem com, bueno, rigorosos, no en, vull dir, rigorós és fantàstic i intentem ser molt rigorosos encara, però bueno, potser sí que eren com una mica més exigents o que només oferien una sola via, no? O sigui, no oferien tanta diversitat o tanta possibilitat de que la gent escollís doncs, aquell camí que els hi funcionava ells mateixos dintre d'una escola, no? Per tant, això que dèiem sempre, doncs, a part de tocar el teu instrument, doncs sí o sí havies de fer un llenguatge musical o un cor o un, no? Doncs diferents assignatures, que al final no vol dir que això sigui una mala opció, però és una opció dintre d'altres, no? O sigui, nosaltres tenim ara mateix doncs, alumnes que això és el que volen i volen fer un programa doncs, complet perquè els hi agrada molt o perquè tenen ganes de professionalitzar-se i això és una opció fantàstica, però nosaltres també intentem bueno, treballar perquè hi hagi diferents opcions i per tant doncs, que tu puguis venir a fer música doncs, només tocant un instrument o que tu puguis participar només en un conjunt instrumental perquè fa anys ja havies tocat i ara el que et ve de gust és un manteniment, no? O no ho sé, al final és això, és com poder oferir a unes estructures i unes escoles que siguin flexibles i que s'adaptin realment a allò que les persones volen. I evidentment també facilitant l'accés doncs, tant a nivell social, tant a nivell d'això, territorial, a nivell econòmic, perquè bueno, com dius, durant molts anys no ha sigut accessible per tothom aquest món.
Judit, ja per finalitzar, si algun pare, mare o fins i tot adult que es vulgui apuntar a l'escola, com ho hauria de fer?
Doncs mira, la nostra web és escolacontrapunt.cat i llavors aquí tenim tota l'oferta formativa, les dades de contacte, així que allà trobaran tota la informació i doncs es poden inscriure directament a través del mail o a través de la web o enviar un mail a secretaria@escolacontrapunt.cat.
Perfecte, doncs Judit, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat la gran tasca que feu des de l'Escola de Música Contrapunt i fins la propera.
A vosaltres, que vagi bé.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És Muixca cantant Nova Bossa i ella ens conduirà a 11:15 al segon flaix informatiu d'aquest matí de dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. L'Ajuntament de Torrelles de Foix bonificarà amb el 95% de l'impost de construccions a tots els veïns de Plana de les Torres que han patit afectacions als seus domicilis a causa dels forts aiguats del passat 21 de setembre. Aquesta setmana s'ha instal·lat també un contenidor de runa de grans dimensions al costat del local social del veïnat per tal de facilitar les tasques de neteja de murs i estructures que hagin quedat malmeses. Així mateix, l'Ajuntament s'ha ofert per assessorar en les reclamacions de danys a les companyies asseguradores. Aquest divendres, el govern, encapçalat per l'alcalde, ha convocat una reunió amb els veïns afectats a la seu social de l'urbanització. Agents dels Mossos d'Esquadra del grup de delinqüència urbana de la comissaria del Vendrell van detenir dissabte 20 de setembre dos homes de 56 i 42 anys com a presumptes autors de delictes de furt i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. El conductor del vehicle també se li va atribuir un delicte de conducció temerària. Els fets van tenir lloc cap a un quart de quatre de la tarda, quan una patrulla de paisà, que estava fent tasques de vigilància discreta a l'àrea de servei de l'AP7, al Baix Penedès, va observar com els ocupants d'un vehicle es dirigien a una furgoneta estacionada. Tot seguit, un dels lladres va obrir la porta del conductor, va sostreure una bossa de mà de l'interior i va tornar a pujar al vehicle per fugir ràpidament del lloc. Immediatament, els agents de la policia catalana van seguir-los amb el vehicle policial i en intentar interceptar-los, el conductor va ometre les indicacions dels agents i va fugir per l'AP7 a gran velocitat. Durant la fugida va arribar a superar els 190 km per hora i va efectuar maniobres perilloses que van posar en greu risc la seguretat viària i la dels altres usuaris de la via. Després de la persecució, els agents van aconseguir interceptar-los a l'AP2, a l'alçada de la Bisbal del Penedès, on van detenir els dos ocupants del cotxe. En l'escorcoll del vehicle, els policies van localitzar la bossa de mà robada, que contenia objectes personals com un mòbil, ulleres i documentació. Un cop detinguts i recuperats els objectes sostrets, els agents dels Mossos van retornar-los a les víctimes. Després de declarar en seu policial, els arrestats van quedar en llibertat amb l'obligatorietat de personar-se quan siguin requerits per l'autoritat judicial. El Teatre Casal va acollir divendres passat la segona marató Penedès Solidari en el marc de la 18a nit solidària del Rotary. Una marató retransmesa en directe per Penedès Televisió i conduïda per l'humorista i actor Quim Masferrer. El programa incloïa actuacions d'artistes i grups musicals del Penedès i entrevistes a persones vinculades a la Fundació Beneficiària. L'esdeveniment ha anat destinat enguany a Autisme en Futur, entitat que dona suport a persones amb trastorn de l'espectre autista i a les seves famílies. La marató ha recaptat 10.200 euros, xifra que encara no està tancada. Tothom qui vulgui pot seguir fent aportacions a través del Bizum 12491. La Granada es prepara per viure una jornada esportiva molt especial amb la celebració del Campionat de Catalunya de Pump Track 2025, que tindrà lloc el dissabte 4 d'octubre a la pista de Pump Track municipal. L'esdeveniment arribarà a la fase final de la competició i repartirà els darrers mallots de campió de la temporada. Aquesta cita està organitzada per l'Associació Esportiva A Tot i Amb Tot, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme i l'Ajuntament de la Granada. La prova està oberta a totes les categories del ciclisme català, des de prebenjamí fins a màster 60, i també inclourà la participació dels més petits amb la Mini Pump Track Kids. El tancament ordinari d'inscripcions serà aquest dimecres i les inscripcions amb recàrrec, el 50%, es podran fer fins dijous 2 d'octubre a les 12 de la matinada. L'organització adverteix que no s'admetran inscripcions més enllà d'aquest termini.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Cada mes, a les acaballes, tenim cita amb la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, que ens porta unes petites càpsules d'il·lusió. Petites, quant a durada, però amb molt de contingut, molt intenses i amb molta vida. Bernadette, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornada, una nova temporada.
Sí, comencem després de les vacances.
Com ha estat aquest inici de curs a la biblioteca, el nou horari?
Bé, per exemple, jo que estic bastant molt a la sala infantil, clar, la gent es sorprèn que torna a haver-hi... Tot i que no ha deixat d'haver-hi moviment a l'estiu, però clar, es nota el començament de curs.
Hi ha enrenou.
Sí.
Hi ha vida, vaja, que és el que compta.
Sí.
Les càpsules d'il·lusió és una proposta que fem mensualment i que té una primera part amb un recull d'obres de la Torres i Bages que destaquem sota una temàtica, un leitmotiv comú, obres que, a més, s'exposen i es destaquen també a la biblioteca, a banda de la ràdio, i una segona part en la qual repassem l'activitat que hi haurà durant el mes següent a la Biblioteca Vilafranquina. Ens estrenem aquest setembre, nova temporada, i com comencem aquestes càpsules d'il·lusió?
El tema que he triat jo per aquesta vegada és la Segona Guerra Mundial, perquè el 2025 es commemoren els 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial, que va tenir lloc el 1945, i en la que, és un conflicte que va causar la mort de 60.000 persones, 60 milions de persones, inclosos els 6 milions de jueus assassinats. El que passa que ara jo faig un parèntesi, perquè fa uns dies, no sé si molts de vosaltres potser ja ho heu vist, ha circulat un vídeo en el festival de música clàssica més prestigiós del món, que es diu BBC Proms. El director israelià Ilan Volkov, a la meitat del concert de música clàssica, va parar i es va començar a parlar sobre el conflicte a Palestina. Ell, com a israelià, va dir que és que ell no podia més humanament acceptar el genocidi que estava passant. És que és tan garrafal que ell va dir... Va haver-hi gent que el va xiular, ell va dir, deixeu-me parlar. Va haver gent que molta gent que el va aplaudir.
Segurament més que el van aplaudir que no xiular.
Sí, molta gent el va aplaudir. I una de les coses que em va impactar, a part de que tingués la valentia del mig del concert dir-ho, com a director de... va dir que és que aquest conflicte està afectant igualment a israelians, a jueus i a palestins. Jo afegiria que està afectant el món sencer com a concepte d'estructura mundial, perquè és que clar, estan passant unes coses que no s'haurien de tolerar. I aleshores jo vaig pensar, ostres, doncs tothom, tal com està la situació, tothom que en un moment donat tingui un micròfon o altaveu per denunciar una situació tan greu, jo vull aprofitar per parlar del genocidi que està passant a Palestina. I ho faré a través d'un manifest per la pau i la final del genocidi a Palestina, és en castellà perquè és de tot l'estat espanyol, que ho ha fet la Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística. I és una, inclou tots molts professionals del tema de la cultura. Aleshores, és un manifest en el que els que ho firmem, jo ho he firmat, com a persones o com a entitats, ens solidaritzem amb el patiment del poble palestí. Però aquest manifest en concret destaca perquè com a professionals de la cultura i de les biblioteques, el manifest diu que és imprescindible vetllar pels arxius, biblioteques i museus per reconstruir la memòria, la identitat cultural i garantir la justícia als pobles. Diu, els professionals dels arxius, biblioteques, serveis d'informació i museus tenim la responsabilitat de que les nostres institucions contribueixin a aconseguir una societat informada en la que es respecti el dret internacional humanitari i que es protegeixi la vida de la població civil. Que també defensa els valors universals del coneixement, la veritat, la justícia i la pau i el compromís amb els drets humans. Sobretot el compromís, ja ho diu, de la legalitat internacional. I diu, per la dignitat, la justícia i perquè creiem que el silenci... No volem que el silenci ens faci còmplices. Cridem i reclamem la pau i el respecte al dret internacional que ha de vetllar pels drets humans. Jo convido a totes les persones i entitats a entrar a la pàgina de Fer Sabit, que es diu, i a buscar el manifest, i hi ha la possibilitat d'adherir-se a través d'una pestanya.
Tant a títol individual com associacions o entitats.
Sí, i no cal ser persona vinculada
a l'arxivística i a la biblioteconomia.
No, tothom pot signar-ho.
Doncs gràcies. I quant a la tria que ens has preparat, està relacionada amb la Segona Guerra Mundial, amb aquest aniversari?
Sí, he fet tres grups, diguem, bueno, com m'acostumo a fer. Hi ha una part de llibres de coneixement, en la que destaco, per exemple, un llibre que es diu La Segunda Guerra Mundial, una història de les víctimes. Després, un llibre que ha escrit per del Churchill, és la seva visió, clar. Un altre...
Dos volums, va escriure,
sí,
en Churchill.
Sí, sí, era una persona que va escriure molt.
I, a més, era un testimoni que ho va viure en primera mà i que va prendre algunes de les decisions.
Això mateix. Després, la Segunda Guerra Mundial, 60 milions de muertos, una guerra total. La Segunda Guerra Mundial, batalles per tierra, mar i aire. N'hi ha uns quants, eh? Després també destaco de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Un altre que és la caza de nazis en l'Espanya de Franco. Un Atlas il·lustrado. He fet una tria, però en tindríem més. Com sempre, estaran exposats aquests llibres.
L'Atlas il·lustrat és del nazisme.
Sí.
Que és una derivada d'aquesta Segona Guerra Mundial.
Després he posat novel·les, que destaca la bibliotecària d'Auschwitz, com una nena, de fet era una nena la que va fer... que amagava llibres i es van crear com una xarxa de llibres que s'anaven passant com a motiu d'esperança entre ells. Després, Les benèvoles, que és una obra que va guanyar el Premi Goncourt, que parla en primera persona de... Bueno, és un personatge fictici, que és un militar de la Segona Guerra de les SS. No? També és una mica una visió... Normalment les novel·les parlen de les víctimes, en aquest cas la novel·la està explicada com a des del punt de vista d'un oficial de les SS. Després, un clàssic de Vasily Grossman, Vida és destino, que és un llibre que tracta sobre la guerra de Stalingrad i que és un dels episodis més sanguinaris que hi ha hagut, que va haver-hi a la Guerra Mundial. Després, El último Valle Verde, que parla quan les tropes soviètiques es van endinsar a Ucraïna. Destaco també, com a curiós, coneixem aquest personatge, però el Garbo.
Garbo era català,
sí,
oi?
Sí, de la Roser Caminals, que és la vida de Joan Pujol García, que, bueno, la novel·la explica que era un burgès català, de la imatge que donava. Ell duia una doble vida, no? I es va fer home de confiança dels serveis secrets alemanys i que era un doble... un doble agent
secret.
No? I com ell va enviar informació errònia als nazis, cosa que va afavorir el desembarcament anglès de Normandia. Realment un personatge de pel·lícula.
De pel·lícula,
no?
Sí. I ben real que va ser, en Joan Pujol.
Sí, sembla ser que, segons explica aquí, que era un vividor que, a més, diu que tenia una molta imaginació i molta inventiva. I que hauria de ser un personatge bastant insòlit.
Interessant de conèixer,
sí,
en el seu moment.
Bueno, n'hi ha més novel·les, com, bueno, per exemple, El niño del pijama de rayas, una altra que també és interessant, que és El cielo sobre Canfranc. No sé si heu estat mai a l'estació de Canfranc.
No.
Que és al mig del Pirineu, una estació gegantina, amb l'estil de francès, i que... val la pena veure-la, perquè és com una estació gegantina a França que mai va arribar a funcionar. I aleshores, com en aquell moment, allà a Canfranc, no se sap si el Hitler i el Franco es van reunir, I després, n'hi ha unes quantes. El Reis Montfort té una passió russa, unes quantes que estan situades a la Segona Guerra Mundial, i he intentat triar-les que siguin de variades.
I els joves també tenen propostes per descobrir aquesta Segona Guerra Mundial de forma novel·lada?
Bastantes. Jo ara en destaco tres. L'amic retrobat, que és un clàssic també, de Fred Ullman, que és la història de l'amistat entre dos companys d'escola, un jueu i un aristòcrata, i com l'amistat es veu afectada per la situació política, la situació mundial, i aleshores el jueu marxa d'Alemanya i al cap de 30 anys es retroben. És un llibre molt petit que té una continuació... ara no recordo com es diu el títol de la segona part de continuació, però després de la Maria Àngels Anglada, El viu d'Auschwitz, que també, clar, la Maria Àngels Anglada és una autora catalana, de les millors que tenim, i que situada al tercer en un camp de concentració, és la història d'un lutier jueu i el seu violí, que li obliguen a construir un violí que volen que soni com un Stradivarius. Després, i una altra, que és l'última grua de paper, que fa pensar en el llibre de Sadako, que és que tres nens que reben les conseqüències de la bomba d'Hiroshima i al cap de 70 anys un dels personatges, que és la neta d'un d'aquests, vol ajudar i queda pendent la llegenda aquella que hi havia de que si feies 1.000 grues doncs et podies curar. I 1.000 grues de paper són uns ocells de papiroflèxia, qui no ho sàpiga. I és aquest que resulta que encara li queda l'angoixa de que encara li queda una grua per fer.
I fins i tot has trobat còmics.
Sí, n'he trobat més, però destaco un que es diu L'anell de la serp, perquè m'ha semblat interessant, que és una obra autobiogràfica d'una persona que explica a través dels records del seu pare, que és una alemanya, que explica els conflictes identitaris de la població alemanya degut a l'auge del nazisme. I, clar, tots els que són hereus del nazisme tenen aquest conflicte, no? Hi ha moltes coses que s'han amagat i fins al cap del temps no descobreixes quin rol van fer a la teva família, moltes vegades per por, per vergonya. És un tema que queda candent, igual que aquí, a la Guerra Civil també, igual.
Hi ha uns quants còmics més, eh? Destaquem
sí, sí.
Aquest, però també s'ha abordat aquesta Segona Guerra Mundial en còmic.
Sí.
I seguim en aquestes càpsules, ara fent un cop d'ull al calendari d'activitats de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca per al mes d'octubre. Amb quina proposta comencem?
Mira, us ho explicaré per l'ordre cronològic i abans que res recordar-vos que es necessita inscripció prèvia en els supòsits següents. Quan és una activitat de menors de 14 anys, de 4 anys, disculpa. Sí, una activitat de menors de 4 anys, cal inscripció prèvia. I quan és un taller? Vol dir que són aquests dos tipus d'activitats, hi ha un màxim de participants. I aleshores és en aquests dos supòsits que cal inscripció prèvia. Aquesta informació trobareu a la web i a tot arreu.
I us estrenareu a Montaller, justament.
Sí, el dijous 16 d'octubre a les 6 de la tarda. Un taller que pot ser, que és molt, molt cridaner i l'he trobat molt sorprenent, que es diu Taller de Física Quàntica, que es diu Construeix l'univers peça a peça a càrrec de l'Institut de Física d'Altes Energies, o sigui, vinculat a les universitats, i que, o sigui, com a partir de peces de Lego es pot entendre com funcionen les partícules de l'univers, com es va crear el Big Bang, les estrelles, les partícules, i ja em sembla que pot ser interessantíssim, perquè totes aquestes coses que són tan abstractes i tan difícils d'entendre, que les expliquin a partir de les peces de Lego, i a més persones que són grans experts, jo em sembla que serà una activitat molt bonica i molt, molt entenedora i molt atractiva. Després, com és tradició, cada mes fem una hora del conte en anglès. En aquest cas serà de 2 a 4 anys, que serà el dissabte 18 d'octubre a les 12, com és tradició, i que, com segueix sent tradició, ho fa la Helen Doron, English of School. Després també, el dijous 20 d'octubre, formant part del que és el cicle que ja és tradició a Vilafranca, que es diu Patrimonis de Paper, són unes activitats que organitzem, s'organitzen conjuntament a la biblioteca, al Vinceum, i l'arxiu, que fan referència als patrimonis, a la història, a través del paper, de la documentació, i aleshores ja, les altres activitats ja s'aniran difonent de les altres entitats, però jo destaco especialment l'activitat que es farà a la biblioteca, que serà el dijous 20 d'octubre, que farà referència, serà una activitat que... per conèixer, com un recorregut dintre la biblioteca, per conèixer els documents més destacats, per exemple, els antics documents de la Festa Major, els dietaris de les bibliotecàries, que és una cosa molt entranyable, que abans tots els bibliotecaris feien a mà el seu dietari, llibres infantils antics, fotografies històriques, com serà una visita molt bonica, destacant documents antics que val la pena conèixer, que molta gent no coneixem.
Una oportunitat única per tafanejar entre tot aquest material.
Sí, sí. Després, el dimecres 22 d'octubre a 6:15 de la tarda, una activitat al voltant de la Castanyada, vaja. És una activitat a partir de 3 anys, que ho fan els de Vivint del Cuento, són un grup que treballen molt bé i fan uns espectacles molt, molt interessants. I el conte es diu La Castanyera, el país de Halloween. I, bueno, que està la Castanyera, que està farta de que els nens no la coneguin, doncs decideix viatjar al país de Halloween per descobrir què és aquesta festa, no? I explicarà, bueno, és una sessió de contes que explicarà la Castanyera, no? Que és una festa tan, tan nostra, no?
I ho feu uns dies abans perquè tothom pugui gaudir la castanyada oficial i el conte.
Sí, això mateix.
I ens queda alguna activitat? Una exposició volia recomanar.
Sí, des del 22 de setembre, o sigui que ja fa dies que hi és, fins al 31 d'octubre, tenim una exposició peculiar i, a més, que ens sembla molt interessant, que és que a Guardiola de Font-rubí hi ha un centre de menors, que és el Centre Educatiu Oriol Badia, depèn del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. És un centre on hi ha menors d'edat que compleixen penes, però és un centre que funciona molt bé perquè tenen una granja, hi ha un treball, un equip que treballa molt bé, i aleshores aquest centre ja des de fa temps estan col·laborant, i han col·laborat diverses vegades amb el Bibliobús al Castellot perquè va allà en el municipi, però aquesta col·laboració doncs ha començat també amb la Biblioteca de Vilafranca i ha començat amb l'exposició que tenim, que és que es posa treballs que fan ells.
Aquests menors.
Sí, aquests menors, que a més l'exposició està feta, el que han fet ells, conjuntament amb el casal de gent gran de Guardiola, perquè ells han fet uns ocells, i bueno, és molt bonic de veure, perquè hi ha unes cases, uns ocells, n'hi ha uns ocells que si els apretes sona un rap, està a diferents llocs de la biblioteca, al vestíbul, al primer pis... Bueno, jo no us dic...
Heu repartit per diferents
espais.
Però
és una exposició molt bonica i, a més, ens agrada molt, bueno, creiem que és molt interessant establir aquest tipus de col·laboració amb aquestes entitats que, bueno, que treballen tan bé i donar-los visibilitat. I, a més, per aquest tipus de menors és molt enriquidor.
Molt empoderador, no?
Clar.
Venir a la biblioteca i veure allà el teu treball.
Clar. I, bueno, a mi em sembla molt interessant.
I, a més, és un projecte intergeneracional, si participa també el Casal
d'Avis. Sí, sí, és molt interessant. Us la recomano molt, aquesta exposició. A més, és una exposició que està per els diferents llocs de la biblioteca, el qual t'obliga a visitar la biblioteca, perquè moltes vegades
et
quedes a la primera planta i no visites les altres plantes.
O la sala de revistes.
Clar. Ni que sigui per venir a saludar a les persones que estem a les altres plantes, que també ho agrairem. Doncs, bueno, és un motiu aquest de buscar. També recordeu que els llibres que he explicat avui, de la Segona Guerra Mundial, també estaran exposats.
En quin espai?
Al primer pis.
Sempre al primer pis,
sí.
Sota l'escala?
Bueno, com que anem fent exposicions, de vegades, alguna vegada l'hem posat a baix, però normalment els fem al primer pis.
Doncs, per acabar, ens pots recordar l'horari que esteu fent, que és l'horari habitual d'hivern, entre cometes?
Sí. O sigui, els dilluns, de 3 a 8, després, dimarts a divendres, de 10 a 2:15, de 3 a 8, i els dissabtes, de 10 a 2:15.
En aquest horari tan ampli, podeu passar per la Biblioteca Torres i Bages a buscar algun d'aquests llibres sobre la Segona Guerra Mundial que avui ens ha recomanat la Bernadette, apuntar-vos alguna d'aquestes activitats, si requereixen inscripció prèvia, o a tafanejar aquestes exposicions que hi ha. Bernadette Hortal, gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tancarem aquesta segona hora de Penedès en Xarxa amb la música festiva i alegre de la Ludwig Band i aquest Millor amb ell.
De cop tot m'ha fet posar tan trist i tot se m'ha fet tan feliç de sobte. Tot deu ser perquè t'he vist i si t'he vist, lo de més que importa. I ara el món em sembla tan bonic i la meva pobra vida tan torta. Ai, 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 perquè no era la hora, no estava previst que l'amor d'imprevist em truqués a la porta. I he deixat que entri amb força, que inundi la casa i que faci volar amunt els ocells, perquè els miris com giren i et faci amb el dit piruetes a dintre del palmell, fins que oblidis que has de tornar a casa de nit i que avui potser no tenim remei. Però no em facis cas, perquè els dos ja sabem que estaràs millor amb ell. Ja descobro la meva vida, que sóc un burro ni madur i un vago. Te n'aniràs amb el noi que t'estima o el que s'ofega amb el penúltim trago. No vull que em miris amb els ulls que em mires, no vull que tot això se'ns posi raro. Ai, 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 què faré amb aquests llaços que ens tenen lligats si l'amor ha arribat? Jo li obriré els dos braços per poder abraçar amb força tot aquest neguit, que sé que alguna nit t'inunda el cervell, perquè em diguis rient que només som amics mentre em busques els ulls entre el serrell. I parlem en el nostre llenguatge prohibit, que parlem sense